Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Avui és un gust tancar les 14 converses que hem mantingut a Casa Leopoldo els últims mesos, amb gent interessant, amb un gran escriptor, un amant de les paraules, i de fet estem convençuts que literalment s'alimenta de lletres. I no és Toni García Ramón. Què tal, Toni? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia. A mi no em coneix ningú. M'has convidat, sí, que és un mite. I el que jo admiro des de fa molts anys.
Sí?
Saps que jo mai ho dic, això?
No.
Perquè jo odio la majoria de la població mundial.
Exacte.
Però en aquest senyor li tinc molta admiració.
Màrius Serra, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estàs?
Bé, què t'ha semblat, afalagat.
Sí, és molt estrany, t'aviso, que és molt estrany que digui així el Toni. Vull dir, normalment va als llocs a rajar.
Sí, bàsicament... No, soc molt fan perquè el Màrius té una habilitat amb les paraules que a mi m'hagués agradat tenir. Com a periodista jugo amb les paraules, escric molt i tal, però hòsties, ell té una habilitat i em fa ràbia, fa una mica de ràbia també.
Ara ha sortit.
Escolta, Màrius, què alimenta més un barbívor, el menjar o la lletra?
Home, una cosa sense l'altra, malament rai, El menjar, diguem, gastronòmic ens alimenta absolutament, però la lletra ens permet parlar-ne. Mm-hmm. I quan en parlem, bona, millorem el següent plat. Perquè,
això és veritat.
Perquè el valorem i diem que hi té, que no, que ens agrada, que no. Per tant, una sense l'altra no.
Què hi faríem sense poder posar paraules al que mengem, no?
Sí, i després també hi ha un altre gran esport, que és anar llegint les cartes al restaurant.
Això és veritat.
Sobretot si són moltes llengües.
I acaben sent literàries en alguns casos. Però combinant un altre cop el tema de la teva feina amb el menjar, els teus pares haguessin pensat mai que podries acabar menjant literalment de les paraules o no?
Doncs jo crec que no, A casa no hi havia llibres, a casa teníem...
No hi havia llibres?
No hi havia llibres.
Ni un llibre?
No, pràcticament... No,
home, algú hi havia de telèfon.
Això anava a dir, però no, jo els vaig entrar jo els primers. A casa teníem una sabateria, que la portava sobretot ma mare, i mon pare havia sigut tractant de calç i ciment, no? Mm-hmm. I aleshores, diguem, la cosa era molt poc literària i no crec que s'haguessin imaginat mai això, no? Havia llegit mon oncle, el germà de ma mare, però del qual vaig heretar alguns llibres que em vaig vendre religiosament com a bon adolescent, sí, a les botigues de segona mà del carrer Aribau.
Els vas vendre, els seus llibres?
Sí, per veure-me'ls o per tenir alguna mica de... Sí, sí.
Et poso una cerveseta fresqueta?
Una estrella fresqueta, sisplau.
Una estrella fresqueta per tu i una miqueta també pel Màrius. Clar, llavors amb aquests antecedents hi ha algun motiu. O sigui, hi ha alguna cosa que canvia en algun moment, en algun dia de la teva vida, que fa que tu t'interessis per una cosa tan històrica com un llibre, diguem-ne, no?
Sí, jo crec que és l'escola i la capacitat d'invenció. Vaig començar a llegir i m'agradava veure que les coses que llegia eren històries, eren fictícies, per tant, eren mentides. Mm. I la gent les aplaudia, no? I a mi, cada cop que jo explicava una mentida, em fotien una esbrancada de calampa. I vaig dir, hòstia, jo vull ser d'aquests que...
Menteixen. I a sobre, sí, els hi paguen.
Sí, sí, sí. Una mica va anar per aquí, perquè com que m'agradava escriure i, per tant, mentir, però no ser esbroncat, havia de llegir per veure com mentien els que en sabien, no? I així va començar.
Diuen des d'Horta que eres un nen reservat.
Sí, 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 un gran reserva era jo, perquè portava ulleres des de bastant petit, era tímid i repel·lent en el sentit que treia molt bones notes. I això no sempre implica ser popo.
Com era aquell Horta Nou Barris d'aquella època que tu eres una criatura i que...
Doncs era molt interessant. Jo vaig néixer al carrer La Jota, que té nom de lletra, però no
bo,
té res a veure. Sí, sí.
Era Jota del Vall. O no? O era una Jota, lletra Jota?
No, Jota, totes les lletres, carrer de la Jota. Tu pren-t'ho com vulguis.
Ostres, em
no
sembla boníssim,
Allò era una Barcelona en construcció. Aquell entorn era un entorn urbà, un entorn en el qual tots els meus amics parlaven castellà, els únics que jo sentia parlar català i amb accents molt diversos eren els representants de sabates que entraven a casa i eren mallorquins de Llucmajor o valencians, parlaven raro i jo deia, hosti, però aquí ningú parla com a casa.
Algú no m'ha explicat alguna cosa.
Alguna
no?
cosa falla, no? I aleshores Horta, en canvi, era com un altre món. Era com anar a pagès, gairebé. Sí. Perquè jo, els salesians estaven molt airejats, de fet m'hi van portar perquè era malaltís.
Sí, tenies problemes de salut?
Sí, tenia cetona, que en deien, un nen escanyolidet, fred. I em vaig enamorar d'Horta llavors, perquè per estalviar-me l'autobús, que era l'empresa Cases, em donaven els diners de l'autobús, però jo baixava a peu, saps?
Oh, bona aquesta.
Clar, per anar estalviant, no?
Estalviant.
I llavors coneixies el barri, i era dues realitats, no?
Sí. Una mica de pan al...
Ah, sí, home, sí. Sisplau, que li costo cap allà.
Bueno, però... I el fuet em passa, company, més bé.
Està bé, tens tota la raó, eh? No, perquè ets un home de món.
Poques bueno, vegades tinc raó, però avui...
M'has de desxifrar, que és el que ens han portat...
Doncs croquetes de pernil, bunyols de bacallà i fuet, de moment tenim, i unes olivetes.
Unes olivetes.
I un pa torradet.
I un gazpacho ben bo.
I un gazpacho i unes estrelletes. Però, amb escolta, això ho tenim fet.
T'encanta fer, ara.
Amb això ho tenim fet, i quan acabem això,
ens anem a buscar
amb una ambulància.
Ara m'estic recordant de determinades generacions, com pot ser la teva, Màrius, i com s'ho devien prendre els teus pares, perquè me'n recordo que crec que el Quim Monzó ho ha explicat alguna vegada, que així com en la meva generació ens deien allò de no miris tant la tele que tornaràs idiota, nen, i ara potser en les noves generacions seria no estiguis tant pel mòbil que tornaràs idiota, diu, a mi, deia el Monzó, ma mare em deia, tanta novel·la, tornaràs idiota.
Sí,
no?
Sí.
O sigui, els pares sempre n'han anat en contra.
En el meu cas no era literal, però sí que hi havia una certa malfiança cop que entrava un nou llibre, perquè la pregunta era, per què serveix aquest? O sigui, què aprendràs en aquest? Quan...
El llibre era per estudiar, sí, des del seu punt de vista. Si era una cosa que no era per estudiar, ja...
Sí.
Bueno.
Harold Bloom, que deia que la ficció és absolutament inservible, perquè amb la realitat ja en tenim de sobres. És una mica el
no
mateix
cal,
discurs, no?
O sigui, t'has de llegir sempre assaig tota la vida. Clar, el Toni deia, del Màrius, a mi m'agrada molt aquest ús que fa de les paraules, el control que té de la llengua, no? I el joc després, no? Que això és evident.
Per cert, no em vaig encertar mai ni una.
Ara en parlarem, si vols.
De veritat,
dels mots encreuats.
A lo millor n'he sentit 500 i no he encertat mai ni
un. Tu estàs parlant de l'Enigmàrius a Catalunya Ràdio.
L'Enigmàrius no n'havia encertat mai ni un.
Escolta, a veure, quin és l'embotit dels sadomasoquistes, de 4 lletres?
Sí, d'acord. No, fuet. Aquest, vale, perquè no... No, però s'ha aixecat, la gent no ho veu, però m'has aixecat el tros de fuet. Si no em dones aquesta pista...
Tampoc, eh?
No, tampoc. Hagués estat a casa trencant-me el cap, maleint en veu alta, cridant els veïns, desgraciats! Segur que algú de vosaltres heu encertat! Això és així, la meva vida és així.
Et fueteges.
Però el joc aquest de les paraules, amb qui ho descobreixes? Que la literatura més enllà d'explicar mentides, com dius tu, ben explicades i tot això, hi ha alguna cosa que està una miqueta per damunt o en paral·lel a això, que és que dins de les pròpies paraules tenen com una mena de lleis internes que si les subverteixes es torna divertit.
La primera vegada que m'hi acosto és en classes d'anglès. Els profes d'anglès tenien molta tendència, diguem, a fer-nos crosswords i Scrabble, jugar. El que passa és que de seguida em vaig adonar d'una cosa que és meravellosa i que m'ha passat amb poques coses a la vida, que és quan descobreixes una realitat oculta que tu ja sabies i no sabies que sabies. Jo llegia, què sé, Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres, i flipava, però no sabia per què. I tot d'una, veus que hi ha un determinat tipus de joc verbal, cony, que els practica, el que ve fa té. I comences a lligar caps i dius, hosti, i Rabelais també m'agradava, perquè quan ho havia llegit traduït, no sé què, però també hi havia tota aquesta cosa carnavalesca, i aquest altre també, i resulta que tots tenien aquest ús o aquesta consciència de l'instrument i del plaer, no?
És que el joc verbal, a veure, hi ha diversos nivells, però tu penses que és la cosa més bàsica que hi ha, perquè un dels primers jocs que pot fer una criatura és començar a parlar del revés, i això ho hem fet tots, per exemple, sí, no? I a totes les escoles els alumnes en algun moment o altre creen llengües paral·leles, no? Però quan ho apliques a l'altra literatura funciona igual, no?
A mi hi ha una altra cosa que m'agrada molt del joc verbal, i és que és bastant interclassista. És a dir, els mateixos mecanismes que avui trobes a les pàgines de passatemps dels diaris,
sí,
et poden portar als mecanismes de la càbala hebrea. I després, la poesia barroca, de vegades més sofisticada, s'acosta molt a l'acudit de taverna o de la cançó de taverna.
Bona.
La poesia de les endevinalles infantils és molt propera als grans enigmes clàssics de l'Esfinx.
El Màrius Serra va estudiar filologia anglesa. Per què vas estudiar filologia anglesa?
Per entendre bé les cançons de... Bé, per entendre bé. Jo tocava amb grups de rock i a mi m'agradava la cultura. I, diguem, per la via musical.
Però tu has dit una cosa al principi, que és que tu no vas estudiar en català. Res.
Res. Ni un minut.
Ni un minut.
I ara sóc acadèmic de la llengua.
De l'Institut d'Estudis Catalans.
Sí, senyor. Sí,
em sembla interessant, perquè llavors tu ets criat en una família catalanoparlant, entenc?
Sí, sí, sí.
Tot i que el teu entorn sigui castellanoparlant. La literatura que llegeixes, has citat Cortázar, per exemple,
sempre
Cabrera
Infante... Sempre castellana o anglesa.
I en algun moment has d'adonar-te que la llengua que parles amb els teus pares és útil per fer literatura i per llegir-la.
Això és un dels grans descobriments, també, perquè no me'l va donar ni el sistema educatiu, ni l'entorn en general, fins que una nòvia... Benvingudes, nòvies... em va fer llegir quanta guerra de la Rodoreda, que jo quan me'l va passar vaig pensar deu ser una... deu ser una insinuació que no estem bé, no? I vaig entrar-hi, vaig començar a llegir, em va agradar molt. El que és veritat que llavors vaig enxampar una etapa en la qual era l'eclosió del Monzó, Ferran Torrent, d'altra banda, però és veritat que hi ha un punt que recuperes la banda sonora i dius, cony, aquesta és la meva llengua i el que no sé és transcriure-la a hores d'ara, perquè el que t'ha explicat l'àvia, sobretot, que era la metxarraire qui em va pujar, l'àvia Paula, que era una geltronenca que no parlava castellà, no en sabia.
Ah, no sabia, era monolingüe catalana.
Era monolingüe catalana. És a dir, la tenia... No, era d'això. Ella va venir de la Geltrú, de Vilanova, amb ma mare quan es va casar amb mon pare, molt gran ja. I ella era molt gran i, hosti, allà a Vilanova sí, hi havia els castellans, però ja en tenia, una mica, però ella produir...
Els meus avis, per part de mare,
mai.
La Maria i el Didac, que no parlaven ni una paraula de castellà, ni una. De fet, hi ha una història d'un metge austríac, després d'un accident del meu avi, venint a casa... obrir la porta a la meva àvia i el senyor austríac, que només parlava castellà i alemany, òbviament, li va dir vengo a ver abuelo, i la meva àvia li va dir el què? I al final es va tornar tan surrealista la situació que va haver d'anar a mi mare a traduir, perquè la meva àvia no volia obrir-li més la porta a aquell senyor, que li venia, li va dir sigui el que sigui. La meva àvia ho deia molt, això: el que vengui ja ho tinc,
el que vengui ja ho tinc.
Però fixa't que això ho esteu dient amb una normalitat que pot ser que hi hagi noients menors de, posa-hi, 40-30, que li semblarà surrealista que hi hagi una sola persona a Catalunya que sigui monolingüe catalana.
L'àvia era del segle XIX, vull dir, la meva àvia va néixer el 1894 o així. Sí, esclar, esclar que n'hi havia, i probablement n'hi hagi algú, però potser... El que passa és que per mi tampoc és... Vull dir, és una anomalia, però respon a una,
a una època, a un context, no? Sí.
I en tot cas no és cap... objectiu tampoc, no, saps? No. Cosa que penses de vegades, en altra banda, que sí que hi ha objectius de que hi hagi molta gent monolingüe, no? A mi fa poc em van trucar, em van demanar l'opinió sobre... l'actual situació política i dient-me, preguntant-me literalment com ens ho prendríem els escriptors catalans ara si tornéssim a una situació en la qual fóssim acceptats i convidats a l'Institut Cervantes i a tot això, com d'altra banda pertoca, no? I jo vaig dir, no, jo trobo meravellós i tot això, però cosmètic, com ja s'ha vist en tot. I jo només m'ho creuria si em ve una idea clara des del Ministeri d'Educació, que és que a partir del curs que ve, de manera oficial, a tot el sistema escolar espanyol s'estudia català, s'estudia gallec, s'estudia euskera. Si no em dieu això, tota la resta de coses que em digueu em semblaran cosmètica, perquè podeu fer que la cultura sigui ornamental i posar-nos uns escriptors en un aparador i dir bé, com també promocionem les altres llengües, les altres, les cooficiales, tot això, no? Escolti'm, això és un problema de base, i la base és l'educació. La meva àvia no havia tingut educació, i com que no havia tingut educació perquè era, diguem, en l'àmbit analfabet, no tenia coneixement de cap altra llengua que la que li havien llegat els seus pares oralment, que era el català. Però l'educació ens pot permetre créixer, oi? Oi que nosaltres creixem? Doncs que s'ho apliquin.
La teva part professional amb la llengua, evidentment comença d'hora, perquè em sembla que guanyes ja un premi en 20 i molt pocs anys, però el que et garanteix, diguem-ne, la pervivència és Tisner, no?
És el
Són
Tisner,
els mots encreuats de La Vanguardia, que crec que l'any que ve farà 30 anys que els fas.
Sí. Any 90, jo presento una novel·la que es diu L'home del sac, i al meu barri, a Nou Barris, hi havia una llibretera molt combativa, d'origen valencià, la Conxa Torrent, que tenia una llibreria que es deia Xoc. I allà, a Fabra i Puig, faig la presentació i apareix el Tisner amb un taxi, amb el meu amic Oriol Comas. Tothom, hòstia, ha vingut el Tisner, ha vingut el Tisner. I aleshores, quan acaba la presentació i fem tot el tal, pim, pam, i tot això, el Tisner m'arracona a la paret de davant del metro de Vilapiscina, que hi ha allà, i em diu, vol ser el meu hereu? jo dic, hòstia, a veure, jo vaig pensar quan que tenia deutes.
Quant té el senyor?
Sí, clar, vaig pensar, aquí
de
ara...
De quina quantitat estem parlant?
A veure, de què estem parlant? I em diu que va ser una notícia molt bona per ell, que les seves memòries, el viure o veure, li havia donat la vida, no només econòmica, sinó que el cridaven de tots els pobles de Catalunya a fer presentacions i estava retrobant gent de l'època de la República, gent que des que havia tornat a l'exili no havia vist, i estava sent reconegut com a escriptor per primera vegada quan el seu cunyat, en Pere Calders, ja havia tingut aquest esclat amb en Taviana, i ell estava molt encantat, però ho vivia, diguem, amb humilitat al seu costat, no? I per tant no tenia temps de fer mots encreuats, i si el seu hereu volia dir això, clar, això va voler dir tenir a dia 1 de juliol de 1990 una secció diària a La Vanguardia en català. Des d'aquell dia i aquests 29 anys jo he tingut aquesta seguretat econòmica, i gràcies a això a mi em va donar la independència creativa de poder-me dedicar bonament el que podia, però amb xarxa.
Bé, el Mario Serra, banda d'escriptor d'èxit, ha publicat molts llibres, una decena de novel·les, ha guanyat el Llull, el Sant Jordi, el Serrador, ha traduït Tom Sharp, el que dèiem, no? Filologia anglesa, Tom Sharp, Tom Stoppard, Groucho Marx, entre
això
altres coses. I, en fi, ha tingut grandiosa presència als mitjans, no només aquests 30 anys a La Vanguardia, a Catalunya Ràdio, a TV3, al 33, etc, etc. Algun cop t'he sentit a dir que la gent creu que fas més coses que la resta perquè tot el que fas és públic.
Sí, és veritat. És veritat, és veritat. És que estem molt exposats i joiosament exposats, però jo hi ha companys meus de la meva edat que penquen més hores que jo i que estan repartint bollicaos, eh? N'hi ha un concret que és repartidor, que és amic, i d'altres, doncs, que un fuster, l'altre, hòstia, foten moltes hores.
És que saps què passa?
Altres estem aquí i a tu també et senten, no?
Sí.
I diu, mira.
Jo crec que no estem acostumats a escriptors que diguin que la seva feina, diguem-ne, o la comparin amb una persona, diguem-ne, que fa una feina física en algun lloc, no? No estem, crec que no estem acostumats. Saps
el que passa
dir?
És probable, però jo no em vull tirar mèrit amb això. Jo crec que és una visió que hi ha escriptors que tenen una visió romàntica. Mm-hmm. El romanticisme va modular una imatge de creador que era un mitjancer amb algun ésser inefable, amb una cosa una mica mística i difícil, i tu estaves aquí i rebies la santa inspiració.
El
mèdium. No? Sí, tu ets el mèdium d'allò. Però després hi ha una altra visió que jo crec que és practicada i vista per molts escriptors i molta altra gent també, però que, clar, no és tan guai, no? Perquè no és tan mitificable, que és de dir, a veure, un escriptor és algú, només ho és quan exerceix. Tu pots tenir la teva visió del món i pots estar formant-te un punt de vista, perquè escriure sempre és des d'un punt de vista, però després tu has de posar una paraula darrere una altra, i això ho deia Borges, que no és susceptible de ser un escriptor considerat popular o diguem d'intencions popular ho va ser, no?
Mario, hi havia un escriptor de novel·la negra que es diu George Pelleca, no? Si el coneixes, és un dels meus favorits, i ell sempre diu que els llibres són finestres obertes cap a dins.
És veritat.
Que en realitat el que pots aprendre més és de la persona que l'ha escrit. Jo sempre he estat bastant d'acord amb això, que al final el que escrius, per... no dic que els mots encreuats tinguin coses de tu, que també possiblement
en tenen. I són. I de l'època.
Però quan escrius una novel·la, un llibre, un assaig fins i tot, al final estàs parlant de tu. I quan parles de coses que estimes, ja ni t'explico. Mm-hmm. Perquè llavors entres en el terreny de la nostàlgia, fins i tot de la redenció, i fins i tot de la cura.
Totalment.
No, em recordo en moments molt fotuts de la meva vida, hòstia, és que no diria que m'he curat escrivint, però que
has fet un camí, no?
Sí, que he fet un camí escrivint, està claríssim.
Jo crec que en aquest sentit el Màrius és més que evident, no? Amb un llibre meravellós, que és el Quiet, que jo, per tota aquella gent que no l'hagi llegit, que surti corrents a les llibreries a buscar-lo, si és que encara està editat, suposo que sí, encara el trobaríem.
Ara ha fet 10 anys i per tant hi ha hagut una reedició, però durant aquests 10 anys ha perviscut, cosa estranya amb el llibre, perquè sí, ha mantingut els seus lectors.
Per qui no ho sàpiga, és una obra que gira al voltant de la història del seu fill, del Llullo, no?
Sí.
Que va néixer amb paràlisi cerebral i que la setmana que ve farà 10 anys que va morir.
El 24.
El 24 de juliol.
Sí.
Que, per cert, no sé, suposo que són dies ara intensos en aquest sentit o no?
Sí, ho recordem cada any, evidentment, ho recordem, perquè a més sempre és just abans de vacances, perquè ell va morir un divendres i el dilluns teníem bitllets per anar a Canàries, per tots quatre, i vam anar. vam anar tres, clar, però el diumenge ja, ja havíem acabat tot i vam pensar, per començar el, sí, el cop del dol,
que condem
igual, no? És el viatge més surrealista, després hi hem tornat per veure com eren, no? Però, però sí, sí, va ser una cosa, però
té, que
ja com
una boira. Una boira sobre aquella...
Sí, sí, i, però bé, bé, ho vam fer, i el tenim present, i el tenim present amb un somriure, i a més hi ha una cosa que m'entusiasma, que cada any intento fer la foto si puc, que és que davant de casa hi havia el dibuix de la plaça d'aparcament de minusvàlid, no?
Sí, sí.
Van vindre a esborrar-ho, es van endur el... el
sí, l'Ajuntament ve, clar, esborrar-ho, sí, perquè, evidentment...
I quan hi ha mort, i, però van, van trigar molt, eh? I de sobte, doncs, venen i es van endur el senyal, però hi van posar quitrap al damunt, que a còpia de, del temps, com que només...
S'ha anat esborrant.
S'ha anat esborrant el quitrap. De manera que ara, de tant en tant, algun conductor considerat, normalment jove i amb la L, truca a casa dient, escolta, aquí es pot aparcar? O...
Ah, perquè encara es veu la, el senyal.
Veure, llavors jo cada any que puc faig una foto de... I és una imatge molt... És el groc sota el quitrà que torna a veure. Això és la memòria.
Un punt poètic.
És brutal, és
poètic, això. Sí, sí, però...
és una, perdona, Mario, és una preciositat, això.
És molt bonic, sí, sí. Sí. I, però així és com ho vivim.
Tu hi pots posar al damunt el que vulguis, pot passar-hi el temps, sí, una, però continua
una,
sent allà.
És una, estalla, és una definició molt urbana de la nostàlgia, no?
Absolutament, sí, sí, absolutament.
Sí, sí, total, perquè, a més, t'ho posen davant de casa. Jo vivim a Horta, tenim la, la, l'avantatge d'això, però, vaja, perquè costa i, de sobte, ho tens allà i... Bé, la memòria, per tant, es manté i es manté, diguem, amb aquest punt de mantenir-lo viu, de tenir-lo present, però pesa més el somriure que no el dolor, que evidentment el dol va ser una sotregada. No, sí, el dol s'ha de passar i cada un el passa com pot, amb els ritmes que pot, però un cop passat jo penso que és molt millor tenir present que no dir no, no, no en parlem perquè ai, quin dolor vaig perdre.
És aquella, és aquella frase que diu que la, la comèdia és drama més temps.
Sí, sí.
No, que el que, veritat, que el que sembla que mai de la vida et podrà fer somriure en un moment donat,
després
al cap,
fots,
al cap d'uns anys pots estar en fotre, sí, sí, no? Dic, sí, escolta'm, això ja està, ja està així, ja podem fer-ho.
Clar, el llibre que vas publicar-lo, crec que un any abans que es morís el Llullo. Sí,
sí, el va sortir el novembre del 2008 i ell va morir el juliol del 2009.
Ah, doncs, llavors són 6-7 mesos.
Sí, no va arribar l'any, no va arribar l'any, sí, sí.
Una persona que, com tu, que s'ha dedicat a verbalitzar-ho tot, no? Fer servir la llengua permanentment per explicar-se, allò que dieu al principi, no? Explica molt sobre tu mateix el que escrius. Aquest llibre per què el fas, Màrius?
Jo m'ho demano també, no, en el seu moment, sobretot perquè el faig quan ell té 7 anys i el faig a partir d'un detonant, d'una situació en un restaurant.
Oh, Gènova.
Gènova.
Oh, és una història que estàs llegint el llibre i tenen ganes de tirar el llibre per la finestra.
I és un punt de dir, hòstia, aquesta tia que no ens vol deixar taula.
Perdó,
perquè...
Això, el tema era que en un restaurant de Gènova, no?
Jo demano reserva, sí, i arribo sol, i demano reserva per sopar. I em donen taula. I tot això, ah, molt bé, el meu italià més o menys precari, però bé, ens entenem. Ah, catalano, oh, sei catalano, visca el Barça, una cosa meravellosa. Fins que, pam, quan tornem amb el Llullo, amb una pinta, diguem, amb cabells llans, la bava, la cadira de rodes, hi havia unes escaletes, aquella dona es queda blanca i comença a dir, no tinc taula. Dic, home, que no se'n recorda, eh? Tinc una reserva i tot això. No, però és que tenim molta gent, és que no hi cabrà la cadira. Bé, en fi, ens discutim molt i acabem en una taula d'un menjador superior, amb esquerra, mig amagat, diguem, allà, que ens tolera, però ens diu que aquest és el punt fundacional de la comèdia, no? Vostè parla anglès? I jo dic, sí, anglès sí, més bé que italià, si vol, no? Diu, un moment, Antonio! I crida un tio, que és el seu marit, després descobreixo, i diu, i els hi diu, literalment, en italià, digui-li a aquests senyors que es poden quedar a sopar, sí, però que han d'acabar abans de les 9. Jo miro, era les 8, vull dir, que dius, hòstia, aquesta
s'havia de fer ràpid.
Sí, i l'Antonio, en un anglès dignat de l'Oxford Dictionary, diguem, em diu, no, que et diu la senyora que haurien d'acabar de sopar abans de les 10. Ah, jo me'l quedo mirant i dic, hòstia, de l'italià a l'anglès hem guanyat una hora. Sí, sí, sí. Llavors el tio ens fa com un gest de complicitat, seiem allà,
que maco això, per
i
això,
vam acabar sopant fins a quarts de 12 de la nit i quan vam sortir contents després del sopar, que ens havíem fotut una mariscada gloriosa, aquella nit a l'hotel vaig dir, hòstia, això ho he d'escriure, sí, però entre rialles. I així em va desembossar. A partir d'aquí vaig veure com podia escriure, perquè la idea era com no pots escriure, com no has d'escriure sobre això, si cada setmana fots tres articles a La Vanguardia, com no ho he de fer, però alhora la pregunta li podies treure al noi i dir, però com ho faig, és a dir, de quina manera, no? I no, jo, no hi ha cosa que detesti més que el sentimentalisme impostat, sí, sí. O el victimisme, no? El victimisme,
però contrari tampoc, és a dir, dir que tot és meravellós tampoc és veritat.
Clar, és absurd, és la vejamaia en un país multicolor, sí, saps? Sí, sí, sí. No? Aquí, amb aquest episodi, tenia tots els ingredients de la comèdia.
Exacte.
I la ràbia de dir, però què està dient aquesta dona que,
no,
cregut, no? Que el meu fill li enlletgeix al seu restaurant, o què es pensa, no?
Ara han passat 10 anys de la mort del Llullo. El Llullo va viure 9 anys?
Sí, 9 i mig.
Sí. Aquell Màrius que va estar convivint amb el Llullo, que va ser el seu, que, en fi, que està el seu pare, que l'ha cuidat, etc, etc, a tota aquella família us veu posar al darrere de la gestió del Llullo, és a dir, veu deixar a banda el que era la vostra vida perquè hi havia una cosa superior que era el cuidat del Llullo, o no?
Ens vam posar tots com una pinya i de fet ens va unir molt com a parella i també amb la Carla, segur, però no ho formularia així com dius tu, de dir ens vam desconnectar de la vida. La nostra manera de posar-nos amb ell va ser viure més,
viatjar molt,
intentar tenir vides pròpies cadascun dels tres, també. Sí que vam fer del Llullo, no és que vam fer, és que era la causa, sí, clar, clar. El centre de la nostra vida, però no vam dir desconnectem de la resta, al contrari, és que vaja, jo, va en contra de la filosofia en la que jo crec, no? És a dir, sí que allò és el centre i cal tenir un centre i una cosa que et mogui, però alhora integrar-ho al contrari. El que vam fer és dir, ah, que no es pot viatjar amb una cadira de rodes? A Hawaii, direm, com que no es pot? I com, no? A veure com ho fem. Que... Vull dir que ens motivava, ens centrava, però no estàvem desconnectats de la resta. De fet, la Mercè va tornar a l'escola, va estar uns mesos, perquè clar, vam estar ingressats, va estar amb una baixa laboral, però relativament reduïda, i tots vam continuar intentant fer el màxim de la vida que fèiem abans.
Vas estrenar fa uns mesos l'obra Qui ets, sí, basada precisament en el llibre Qui et, va anar molt bé, i jo he d'explicar que jo la vaig anar a veure, i l'únic que puc dir és que, en fi, que vaig riure, vaig plorar com una magdalena, o sigui, vaig sortir d'allà que no sabia ni què dir-li al pobre Màrius, pensava, ara què li dius? És un còctel emocional terrible. A més, qui ha llegit el llibre ho reconeix perfectament, i em va passar una cosa, que és que et vaig veure que estaves allà, i no sé si és que cada dia que hi havia funció estaves allà.
I anava perquè primer era diguem d'una intensitat emocional per mi molt, era la meva droga, de i hosti, vaig al Lliure i vaig a veure la història del Llullo, i en segon lloc perquè molts amics, coneguts, saludats i això venien i m'agradava estar per ells o poder-los veure.
Una mica fer d'anfitrió,
sí, com un moment així, però eren set dies. Ara entenc jo que a partir del setembre amb l'Almeria es normalitzarà des d'una òptica de teatre la cosa.
Que aquesta és la notícia, que a partir del mes de setembre el tindrem, diguem-ne, de forma habitual el Qui ets a l'Almeria Teatre de Barcelona. Sobre això deu ser curiós per un escriptor que, clar, és una feina que no veus com gaudeix, diguem-ne, del teu lector, de la teva feina, no? Però veure les reaccions davant les situacions que tu has creat, que són reals, però que les has diguem-ne, portat tu vehiculat, diguem-ne.
Això també tenia una part de morbo d'anar-hi, perquè ja m'amagava el dia de l'estrena, sí que vaig estar baix, però després ja m'amagava,
sí.
I veia reaccions del públic. És molt curiós, és la reacció immediata. Jo on he gaudit de debò és en el procés de treball del director, del Joan Arquer, i però, per exemple, el primer dia que vaig flipar va ser quan el Joan va dir, mira, he pensat que el paper que tu has escrit pel pare el podrien anar fent tots tres actors. I jo dic, ah, i jo em vaig asseure i vam començar a llegir, hòstia, i funcionava. Tens la sensació de que allò és un altre llenguatge. I aquí vam posar més música. A la que veus que fan música en viu, jo això no m'havia ni plantejat.
No vull fer spoiler, però hi ha un element central. Es pot fer?
Es pot fer, sí.
Quan arribes veus
la cadira,
la cadira del Llullo?
Sí, es pot fer, perquè a més és a la foto promocional,
doncs
la fem, i sí, la cadira és buida.
Jo crec que va ser el meu primer impacte, sí, d'arribar, de seure a la butaca
la
i veure la cadira.
És la cadira real del Llullo, d'altra banda.
És que a més anava acompanyada d'una persona, la meva parella, que us coneix molt bé, de molts anys, i em diu, crec que és la cadira del Llullo.
Sí, sí.
I saps allò que de moment se tanca l'estómac i ja dius, ostres, no? Quin impacte, no? Quina energia que té una simple cadira buida.
La força de la cadira buida.
Increïble.
perquè tots hi interactuen, els actors, a partir del minut 2 ja veus el codi aquest de que tots tres són un i poden ser tres. Jo estic orgullosíssim del treball que han fet tot l'equip artístic, perquè la millor crítica que em fèieu tots els que veníeu o ho dèieu és: he plorat i he rigut.
És que és així. És així.
I he rigut. Però vull dir, ah, no, de dir, oi, quina mandra, ara anirem a veure una obra de teatre.
No, no.
D'un nen malalt, ai, que patirem. No, no, patirem. Es pateix, perquè les coses sí, no són com ens agradaria
sí,
que fossin.
Sí, però et diria que no, jo no vaig plorar de patiment, vaig plorar de pura emoció sí. en un moment que ja no explico més.
Sí, no, això sí que no ho podem
però,
dir.
Però si és com jo ho vaig veure i viure en aquell moment, a més es crea una emoció molt especial a, sí. a la sala, sí. És que jo estaria buidant la taquilla les pròximes setmanes. A partir de quin dia?
L'estrena és el dia de la Mercè, 24 de setembre, i fins al 13, em sembla, d'octubre.
Màrius, estàs escrivint?
Sí, sí, sí.
Pa cuando?
La següent novel·la de la sèrie Comas surt ara al setembre, es diu Jugar-s'hi la vida, i va una mica en aquesta línia. Jo tinc ganes de fer-ne tres com a mínim. M'ha agradat agafar el gènere, diguem, avui que som en una casa de Rancio Abolengo pel Manolo Vázquez Montalbán i molta altra gent.
Sí, fem el recordatori de que Fonsi es va morir l'Andrea Camilleri.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
Que és un
sí,
dels grans novel·listes italians, no només pel seu personatge, el Montalbano.
No, és un personatge curiós perquè va començar a escriure de gran.
Sí, als 53 anys ha publicat la primera novel·la.
Imagina't.
I ha mort als 93 i és meravellós. I a més, si us agrada menjar...
Ah, sí.
Les seves novel·les són fabuloses.
Doncs ens agrada menjar i com que ens acaben de portar l'arròs al damunt de la taula, ho deixarem aquí. Màrius Serra, ha estat un autèntic plaer.
Igualment, moltes gràcies.
Toni García, ens la trobem la temporada que ve.
I tant, la temporada que ve. Gràcies.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.